vespre.
Ràdio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta revetlla de Sant Joan, gaudeix-la amb la teva emissora de referència. De 8 de la tarda a 7 del matí, Radio Fórmula Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Estel. Amb els artistes i els temes que més t'agraden perquè visquis una vetllada perfecta. La revetlla de Sant Joan s'escolta i es gaudeix a Ràdio Estel. Apunta-t'hi.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Des de dos quarts de nou, Madrid i Barça les estan disputant la quarta batalla de la final de la Lliga Endesa, un partit transcendental per tots els conjunts, el Madrid, perquè de guanyar es proclamaria campió de Lliga, i el Barça perquè de guanyar, i ho necessita, forçaria el cinquè i definitiu partit de la sèrie que jugaria el proper dissabte 25 de juny a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana. Així doncs, sense marge de maniobra, sense marge d'error, l'equip de Pasqual ha de ser capaç de fer tot el que no ha fet en els darrers tres partits, defensar, i també ser capaç de fer tot el que no ha fet en els dos anteriors, que és anotar. En aquests moments, al Palacio de los Deportes de Madrid, uns 5 minuts per acabar el segon quart, guanya el Barça 31 a 34. Un Barça que al final del primer quart anava guanyant, el marcador dominava per 19 a 26, res a veure amb el 29 a 21. Al final del primer quart del partit que jugava dilluns, del tercer partit que jugava a Madrid, un Barça que ha arribat a guanyar de 11 punts a l'inici del segon quart, amb un 19 a 30, però l'equip de Pasqual, quan ha tret doncs els jugadors de banqueta, el Madrid ho ha aprofitat per apropar-se al marcador. Ara mateix 33 a 34 guanya el Barça d'un punt a 5 minuts per acabar el segon quart. D'acabar així la cosa, és a dir, amb victòria blaugrana, com ara marca l'electrònic, d'un sol punt, 33 a 34, doncs, òbviament, dissabte tindríem cinquè partit. Veurem com acaba la pel·lícula. Escolteu Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a dos quarts de deu, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
El Madrid ja ha remuntat, 36 a 34, a 4 minuts 46 segons pel final del segon quart. 9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Però està clar, que encara queden molts minuts, encara queda molt de partit per endavant i poden passar encara, òbviament, moltes coses. De moment, però, el que eren bones notícies, ara s'iguala. Anota Perpèroglu, empata 36 i a sobre treu falta personal, és a dir, de Rudi. És a dir, que el Barça té un tir lliure addicional per tornar-se a posar un punt amunt amb aquest empat a 36. I mentre el Barça es juga el títol de Lliga, nosaltres avui al Bàsquet del Dia hem quedat per parlar amb un jove jugador, encara jugador blaugrana, ho serà fins al 30 de juny, que de moment no tindrà la possibilitat de disputar finals ACB. I això la setmana que fa 15 anys del darrer partit de Pau Gasol amb el Barça a la ACB, abans de ser escollit el número 3 del draft de la NBA. Ell, als seus 18 anys, no marxa a la NBA, però sí ho fa si marxa a la Lliga Universitària Americana. Amb només 16 anys i 6 mesos es va convertir en el jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga Endesa, després d'arribar amb 12 anys a la Masia. Ara, després d'una temporada espectacular, culminada amb el títol de l'Eurolliga Júnior i un MVP per ell, Eric Vila, el LEDA 203, ha decidit finalment canviar la samarreta del Barça per la samarreta de la Universitat de Texas. Jugarà ja les properes 4 temporades. 9 i 6. Hola, Eric, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns al Bàsquet del Dia, eh?
No, jo encantat, encantadíssim. Poder compartir una estona amb vosaltres.
Molt bé. El que es preguntarà la gent, Eric, és com pot ser que un culer decideixi abandonar el Barça?
Jo sí, bueno, sempre he sigut molt culer. Des de casa, la meva família és molt culer. I prendre aquesta decisió pues, no ha sigut fàcil. Realment ha estat unes setmanes molt trist i confús al mateix temps, sense parlar amb gaire gent, estava bastant distant, perquè realment havia de prendre una decisió que era important per mi. I al final la decisió ha sigut molt complicada de prendre, però he pres la decisió que crec que és l'adequada per seguir formant-me com a jugador, però al mateix temps poder estudiar, que per mi és molt important perquè mai se sap, i créixer com a persona, a més d'aquesta experiència que em pot brindar allà, més o menys aquestes són... Ja et dic, no ha sigut una decisió gens fàcil perquè sento molt els colors i m'agrada estar aquí. L'únic que quan passen aquestes coses ja has de decidir entre dos somnis, realment és molt complicat i sempre hi ha una part que està com trista de no poder seguir els dos somnis alhora.
Mm-hmm, perquè el que t'ofereixen allà, poder compaginar el que ara deies, no? Els estudis amb l'esport, aquí és molt, molt difícil.
És molt complicat. Són dos mons diferents, però allà la possibilitat de poder estudiar al mateix temps que puc jugar a un alt nivell de bàsquet, pues, per mi és molt important.
Uh-huh. La decisió la prens tu o algú t'ha aconsellat?
No, la decisió és meva. És clar que la meva família doncs, m'ha intentat donar la seva opinió de com ho veien, de què pensaven, però al final ningú m'ha dit el que haig de fer, sinó tota la meva família em deia has de ser tu, el que tu creguis o que sigui millor. Les dues opcions estan molt bé, les dues opcions són excel·lents i amb això no et pots equivocar. Però sí que és veritat que la decisió final de pressió i però això sí, m'han ajudat la meva família, sobretot.
Mm-hmm. I pressa ja la decisió, què t'han dit a casa?
La meva família està molt contenta. Està contenta que pugui viure aquesta experiència de poder marxar als Estats Units. La meva família valora molt el tema dels estudis i clar, poder anar a una universitat americana a estudiar i jugar a bàsquet és un... Com a família és el que tots volen, poder que jo creixi com a persona, sobretot, i seguir formant-me.
Uh-huh. I el que no tens clar encara, o sí, és que estudiaràs o què?
No, encara no. Estic mirant, acaba de passar tot i ara haig de mirar a veure quina és la carrera que més s'adequa a mi i després ja veurem quan hagi de decidir la carrera.
Uh-huh. I a l'hora de decidir marxo o em quedo, que hi ha hagut més pros o més contres, no? Com ho has portat, això?
Tot arreu hi ha coses bones i coses dolentes, i la decisió no va ser quin hi havia més a favor i quin més en contra, sinó el lloc on creia que m'ajudaria més a formar-me i a seguir creixent.
Uh-huh. I això que el Barça et va intentar convèncer fins al darrer moment perquè seguissis de blaugrana, no?
Sí, 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 està clar. El club, jo estic molt agraït al club de l'oportunitat que em donaven. Estic molt orgullós de poder haver defensat la camiseta del Barça 6 anys i aconseguir el que hem aconseguit aquesta temporada. I jo us he dit al Barça que no m'ho he posat gens fàcil perquè com a culer és sempre complicat haver de marxar i no m'ho han posat gens fàcil per marxar, va ser una decisió complicada i fins al moment, a l'últim moment estaven esperant que em quedés, però ja et dic, no va ser gens fàcil la decisió.
Com et va intentar convèncer el Barça?
El Barça volia que seguís formant-me aquí, amb el primer equip, seguir treballant a partir d'aquí creixent i a veure com desenvolupava les meves qualitats i treballant. Això ja s'anava veient. Però clar, com a tot arreu, ningú et regala res i ara amb 18 anys no puc estar triomfant a tot arreu. És l'etapa de formació, continuo formant-me encara i no...
És a dir, que el Barça t'oferia formar part de la plantilla del primer equip a cavall amb el de l'Aleport.
Sí, sí, sí. Estava el primer equip i amb Desto del B per si ho volgués jugar.
I suposo que dir no a formar part del primer equip del Barça no ha de ser gens fàcil, no?
Està clar que el Barça m'oferís estar al primer equip era un somni fer realitat, però això deia que eren dos somnis, marxar als Estats Units o jugar al primer equip. I pensé, bueno, la decisió era molt complicada. Són dos somnis que vull complir i és molt complicat. Va ser una decisió molt difícil de prendre.
I això que fa setmanes, Eric, i ara l'escoltaràs, Xavi Pascual reconeixia que el club, que el Barça, tenia dipositades moltes expectatives en tu.
Bueno, esperem que no. Lògicament, els jugadors que ens despunten doncs, immediatament generen molta atenció per a tot el món, això és el Barça, i la repercussió és molt gran. Aquest interès ja ve des de molt de temps, abans d'aquesta Final Four. Esperem que tot acabi bé per totes les parts i que tant de bo el tinguem aquí amb nosaltres, seguim creixent, seguim progressant dins de la nostra estructura, perquè és un jugador amb el que tenim depositades moltes expectatives.
Doncs les paraules de Xavi Pascual, Eric, reconeixent doncs, això, que tenien depositades en tu moltes esperances i expectatives de futur.
Sí, ho han demostrat, a mi m'han demostrat, oferint-me la plaça al primer equip. Vull dir, jo els estic molt agraïts de l'oportunitat que em donaven. Jo sé que creuen en mi i jo els estic molt agraïts perquè ells m'han ajudat a ser qui sóc avui. El Barça m'ha ajudat a ser la persona i el jugador que sóc avui en dia, i per això estic molt agraït al club, a tots els ajudants i tots els responsables de Masia, com ja he dit, a les meves mamis de la Masia, a les cuineres, a tothom que ha estat al club, i als entrenadors, està clar, als meus companys, a tothom que ha estat aquí i m'ha ajudat a créixer, els estic molt agraït del que han fet.
La porta del Barça queda tancada?
Per mi està... El Barça continua estant obert. Jo mai he dit que no vulgui tornar al Barça. Simplement ara crec que és la millor opció per seguir formant-me és marxant a l'estat de Texas A&M, que és on he decidit anar, però ni molt menys. Jo sempre ho he dit, soc del Barça, seré del Barça, i per mi el Barça continua sent el millor club del món.
I si tu volguessis tornar, creus que tindries obertes les portes del Barça?
Això s'ha de veure. El Barça no és un club qualsevol, el Barça és al màxim nivell i per tornar ja està al millor nivell. Si ells creuen que quan torni estic al nivell per defensar més del Barça, jo encantadíssim, però el Barça no és un equip èlit que guanya Euroligues i jo entenc que només poden haver-hi els millors jugadors.
Uh-huh. Escolta, Eric, per què has escollit finalment la Universitat de Texas?
Doncs la Universitat de Texas A&M m'oferia tot el que buscava. Vaig anar a visitar la universitat a Setmana Santa. El campus és espectacular, és molt gran, les instal·lacions estan noves. Bàsicament la gent de l'equip, els entrenadors, els jugadors són molt bones persones, que és el que marxant de casa doncs realment vaig valorar, el grup de persones que havia que pogués estar a gust allà on estés. I la universitat està a una molt bona categoria, conferència, que aquest any han tingut resultats superbons, han competit moltíssim, han guanyat la conferència SEC, que és la que hi ha a Kentucky, Florida, LSU, grans universitats, i la possibilitat que em brindaven de jugar, que és el que en el fons volta el jugador.
Uh-huh. I et veus molts anys jugant allà als Estats Units o què?
Depèn de com vagi la meva formació. Ara mateix no em proposo cap meta, simplement quan arriba el moment, ara treballar amb la selecció a l'estiu i seguir treballant després amb l'equip.
Això sí, el Barça es reserva els teus drets a Europa, no?
Sí, els drets dels del Barça.
I per cert, que marxes del Barça després de fer un tros de temporada a nivell col·lectiu i a nivell individual, eh?
Doncs sí, hem guanyat tot el que podíem guanyar aquest any, hem fet el triplet, hem canviat de Catalunya, Espanya, Europa, i no podia estar més content de com ho hem fet.
I sent el jugador més jove de la història del club, en debutar a la Lliga Endesa, ho vas fer amb 16 anys i 6 mesos. No sé quin record guardes d'aquell partit.
Jo crec que va ser un dels moments més feliços de la meva vida, que el Barça m'hagi donat aquesta oportunitat de fer història al club i deixar la meva petita impremta al club. Per mi és un honor que el club hagi confiat en mi, amb en Xavi Pasqual, amb tots els directius, que, doncs bé, que m'hagin donat aquesta oportunitat. Va ser un privilegi. Recordo aquell dia com si fos avui. I, doncs bé, ara intentar que aquest somni es continuï fent realitat.
Molt bé, doncs, Eric Vila, molta sort en aquesta nova etapa als Estats Units. Tant de bo que et puguem tornar a veure de Blaugrana, i moltes gràcies per atendre'ns avui una estona al Bàsquet al Dia.
Moltíssimes gràcies, només faltaria. Merci.
Doncs un tros de jugador, Eric Vila, que trenca avui el seu silenci al Bàsquet al Dia després de decidir canviar el Barça per la Universitat de Texas. Un Barça que s'està jugant, seguir viu en la final de la Lliga Endesa. Avui l'equip de Pascual està obligat a derrotar el Madrid a Madrid, si vol empatar la final a dues victòries. En aquests moments arribem al descans i arriben bones notícies, perquè al descans el Barça-Lassa guanya 45 a 47 de 2 punts. I recordem que el Barça ha arribat a guanyar de 11. Ha estat a 11 punts amunt a l'inici del segon quart, amb un 19 a 30. I a hores d'ara és un 45 a 47 al descans, 2 punts amunt l'equip de Xavi Pasqual, però òbviament encara queda tota la segona meitat, encara queda molt de partit per endavant. Més a CB, perquè hem d'escoltar el president del COP, de l'Ourense. Al igual que Palència i Melilla, no podrà fer realitat, no podrà materialitzar l'ascens de la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia.
La presència del Mario
Ramírez.
Fonamental en el dia d'avui.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs pel que fa als no ascensos a la CB, després de la renúncia de Palència i Melilla, el darrer equip que anunciava la seva renúncia a l'ascens era l'Ourense. El COP i el seu president, Antonio Gavilanes, al Bàsquet al Dia, reconeix que ho han intentat tot i més, però no està possible.
La verdad que hemos mantenido al día bastante a la gente de todos los trámites, pero bueno, al final lo que no nos encaja muy bien es ese cambio de timón, ese cambio de rumbo, tanto en las exigencias de las entidades bancarias como igual incluso en el posicionamiento de algún grupo político en algún momento particular de la negociación, ¿no? Pero bueno, la realidad es que desde el Consejo de Administración hemos intentado, por activa y por pasiva, llegar a los puntos donde nosotros podemos llegar, evidentemente. Al final, tampoco debemos de perder la perspectiva que nosotros tenemos una serie de consignas que cumplir por parte de los accionistas, y eso es quizás lo que nos ha matado, ¿no? Quizás el no ser un poquito más libre para poder negociar desde el principio con nuestras cartas únicas exclusivamente, ¿no? Pero bueno, ahora mismo ya no vale lamentarse. Como te decía, yo creo que todos debemos hacer un poco de profesión de fe y entonar el mea culpa, cada uno por su parte, y a pensar en el próximo año e intentar hacer una campaña lo mejor posible.
I després del no ascens, el president del COP ens explica com se sent.
Jodido. No, me duele por el trabajo que hicieron, pues eso, los 12 chicos del año pasado, por el trabajo que han hecho los 12 de este año, más, por supuesto, el cuerpo técnico. Pero lo que más me duele es de esa gente que siempre está detrás, que siempre está echando una mano, que siempre está ayudando en todo, y que al final pues no tienen ni revistas, ni portadas, ni entrevistas, ¿no? Pero bueno, pero sí que eran los que donde veíamos ayer pues ese sentimiento de pesar que te decían, ¿no? Eso, la verdad que duele, ¿no?
I el que no sap Antonio Gavilanes, i reconeix el Bàsquet al Dia, si seguirà de president del club més enllà del 30 de juny.
No, hombre, es evidente que te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Lógicamente tenemos hasta el día 30 de junio, que es cuando acaba pues la temporada deportiva realmente, pues para seguir trabajando y para seguir cerrando en lo administrativo pues todo lo que se inició este año, ¿no? Hasta ahí es evidente que no vamos a tomar ninguna decisión y a partir de ahí, pues bueno, sí que evidentemente nos lo tendremos que pensar, tendremos que a lo largo de todos estos días que tenemos esas reuniones con los máximos accionistas, pues hacerle ver cuál es nuestro sentimiento ahora mismo. A partir de ahí, con el apoyo de ellos y con el apoyo evidentemente de la afición y del cuerpo técnico, con el que nos encantaría seguir contando, pues sí tomaremos una decisión, es evidente, ¿no?
Doncs davant la renúncia del COP, juntament amb la del Melilla i Palència, els equips que, òbviament, s'estaran fregant les mans són Estudiantes i Guipúzcoa, els dos equips ACB que han perdut la categoria aquesta temporada i que ja esperen la invitació de la pròpia competició per poder seguir a la Lliga Endesa la temporada 2016-2017. 9 i 20 minuts a Madrid, recordem, el quart partit de la final de la Lliga Endesa està 45-47 a favor del Barça en temps de descans. Seguim. Com tots els dimecres, hem de parlar de la NBA.
Bàsquet al dia.
Emocionante, inaudito, inesperado.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Home, NBA del bàsquet al dia. Adri González, hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Doncs hi ha hagut miracle,
Hi ha hagut miracle, LeBron James, podríem dir que era aquest miracle. I al final, doncs, per compte que tothom podia esperar, Cleveland Cavaliers, campió per primera vegada de l'NBA.
Exacte, campions remuntant aquest 3-1 i guanyant d'aquests últims 3 partits 2 a San Francisco, que és una barbaritat.
Sí, també, doncs això, no? És la primera vegada que algú remunta aquestes xifres. I després, evidentment, també hem de mirar l'equip, no? LeBron James, Kyrie Irving, sí que són jugadors que han exhibit un nivell increïble, podríem dir que pràcticament un nivell que no hem tingut en tota la temporada. I al final, doncs, la resta de l'equip no acompanya massa, no? Per tant, molt mèrit aquesta victòria de Cleveland, molt inesperada, jo diria. Però sí que és cert, doncs, que un cop s'ha plantat el 7è partit, tot podia passar i, finalment, doncs, LeBron i Irving han decidit. Per l'altra banda, doncs, els Warriors no han donat la cara que esperàvem, han estat bastant malament. I sobretot, doncs, els ulls miren a Curry, no? Que, òbviament, no sabem si va al cansanci, si per la pressió, si per també les molèsties de genoll que portava de la sèrie de Toronto, doncs, la primera sèrie, doncs, finalment, no està del 100%, no? La qüestió és que, al final, doncs, no han rendit com esperaven i això, òbviament, doncs, és gran part de la culpa d'aquesta derrota.
Home, el cert és que en un 7è partit i a casa, a l'Oracle Arena, doncs, home, tothom o pràcticament tothom confiava que o creia que els Warriors s'emportarien el títol. És una gran sorpresa per tu?
Per mi jo crec que per tots, no? Òbviament, és el que deia, anar un 7è, tot pot passar, i el factor pista doncs, és menys important, jo crec, però sí que és una gran sorpresa. Més d'on venia, no? Que era doncs, Warriors molt segurs, que al final, doncs, malgrat tenir dificultats, sí que és cert que al final doncs, treien el millor de si mateixos i sobretot doncs, d'això, no? de Stephen Curry i de Klay Thompson, i que doncs, malauradament per ells no han trobat aquesta tecla, no han trobat aquest joc seu de tan ofensiu com per al final doncs, emportar-se a la final i l'anell. És estrany, jo diria que és estrany, no sabem si culpa del cansanci per aquella gran temporada regular, no? Que els ha donat un rècord històric, no sabem si per les lesions o si per les baixes, però la qüestió és que no tenen l'excusa, no? Eren molt capaços de guanyar aquest partit, l'han tingut fins al final, però finalment la sort que ha caigut al costat de l'Equilibrant, que s'emporta un anell, jo crec que merescut.
És que, de fet, a manca d'un minut pel final, la matinada del diumenge al dilluns, els Warriors empataven a 89, si no recordo malament, amb els Cleveland Cavaliers, i apareix un tap estratosfèric de LeBron i el triple de Kyrie Irving, tot seguit, que dinamita el partit.
Són dues jugades claus i les protagonitzen dos jugadors que també, evidentment, són clau, no? I estaven allà. I després, doncs, a la tàquera de la moneda hem vist que els dos jugadors claus de Warriors doncs, no han estat. I és així, i s'ha de dir obertament. Mentre que Irving i LeBron han donat la cara, Stephen Curry i Klay Thompson doncs, han estat la creu. I per un equip com Warriors, que té un molt bon equip, però es basa en dos jugadors, sobretot a nivell ofensiu, 89 punts són molt pocs, i en un partit de pocs punts doncs, passen aquestes coses també, que el rival t'iguala les forces i al final, doncs mira, Cleveland en aquestes dues jugades ha estat molt millor, s'ha notat la confiança i doncs les ganes que tenien de guanyar aquest any i ja han pogut capgirar al final la sèrie.
Mm-hmm. I què estarà pensant ara David Blatt, per exemple?
Home, doncs que potser amb ell també s'hagués guanyat aquest anell. Mai ho sabrem, òbviament, perquè s'havia fet cabales, però deu estar morint-se de ràbia, no?, per dintre, perquè, òbviament, és increïble guanyar un anell per qualsevol equip, i guanyant-lo d'aquesta forma jo crec que és un plus de motivació, d'orgull i de tot el que et pugui venir al cap.
Uh-huh. Adri, què suposa pels Warriors no guanyar l'anell la temporada dels rècords?
Home, jo crec que toca pensar aquestes coses. Més que res, doncs, els motius, no?, de per què s'ha arribat en aquest estat físic, perquè més enllà d'aquest setè partit, la sèrie dels Warriors no ha estat la millor. Hi ha hagut, doncs, no sé, el rendiment de Curry, per exemple, s'ha vist molt minvat respecte a totes sèries. I sí que és cert, doncs, que en aquest sentit sí que s'ha d'analitzar, no?, aquests set partits, les causes d'aquest mal joc, si ha estat un motiu físic, si realment, doncs, les lesions s'han ocultat massa. No sé, jo crec que cal un dia de reflexió a Golden State, de veure què han fet malament, què no, quins punts potser poden migrar de cara a l'any que ve, però sí que és cert, doncs, que una temporada històrica com aquesta no ha de, tampoc, ara venir-se avall, no?, per una final. Òbviament, l'anell és el gran premi de la temporada, però no hem d'oblidar que aquest 73-9 també senyala que s'han fet les coses molt bé, i perdre l'anell, doncs, no hauria de fer repensar massa el projecte dels Warriors, però sí que és cert, doncs, que queda aquest regust més bé a mar, no?
Sí, sí, doncs al final, Adri, amb tot el que hem arribat a parlar al llarg de la temporada, durant mesos i mesos, doncs fixa't, ni Spurs, ni Warriors, ni Thunders, campions, els Cavaliers.
Sí, sí, és totalment imprevist, no? És una cosa que ningú comptava. Teníem més o menys ja assegurat, no?, que el guanyador de l'US sabia que s'ha portat a l'anell. Però el bàsquet i l'esport d'aquestes coses, al final, fins al final, ningú pot decidir, no?, qui guanya i qui no. No som ningú per dir, doncs, ja hi ha un guanyador i ja hi ha un perdedor. I en aquest sentit, doncs, és maco, no?, veure que un senyor com LeBron James finalment s'ha posat la victòria sent l'heroi, quan moltes vegades se l'ha criticat, se l'ha posat a tothom a sobre, i bé, de la forma, no?, que l'ha fet, dominant cada partit, sent molt, molt, molt efectiu, sobretot en atac i en defensa, i bé, gran mèrit al seu. Jo crec que deu ser la persona més feliç del món ara mateix, i òbviament, doncs, segur que es mereix celebrar tot aquest dia.
I plorant, després d'aconseguir el que hi va prometre, fer campió als Cavaliers, l'equip de la seva ciutat.
Sí, és que hi ha una promesa darrere, hi ha molta història darrere aquest any, per LeBron, òbviament, per un jugador com ell, que és això, ha hagut de suportar molta pressió, aquesta ràbia, no?, de no poder donar-li una anella a Cleveland, que finalment, doncs, li ha donat, i de quina forma. De quina forma, perquè crec que l'escenari, si li haguessin dit a LeBron com li agradaria guanyar aquest anell, m'hagués descrit això perfectament.
Uh-huh. Ja et deixo. Dilluns parlàvem aquí al Bàsquet al Dia amb el Jordi Fernández, l'entrenador català dels Cleveland Cavaliers, i ens deia que el més difícil un cop guanyes un primer anell és guanyar-ne un altre, és guanyar el segon, i més de forma consecutiva. Veus els Cavaliers guanyant un segon anell la propera temporada?
Del projecte, no? També és obvi que si s'ha guanyat un, es poden guanyar més, perquè la base ja està allà, i a partir d'aquí, doncs, és veure, no?, quines peres poden millorar, quines peres, doncs, poden traspassar, també, doncs, veure si via draft, que no tenen cap primera ronda, doncs, poden millorar també l'equip amb algun jove, però jo la veritat és que no reforçaria massa l'equip en el sentit, doncs, de grans canvis. Si hi hagués potser, doncs, algun pivot o algun interior de més rellevància, de més defensiu, principalment, que vulgui tapar carències de Kevin Love, però amb LeBron James ja s'ha vist que qualsevol projecte era espinada en ell. I Cleveland, doncs, si tot va bé, l'any que ve ho seguirà sent. L'anell, doncs, òbviament, s'ha de mirar, no?, si els altres equips es corresponen al nivell d'aquesta temporada, si hi ha algun canvi, però bé, és això que dic, no? LeBron James pràcticament garantit jugar a les finals, de fet, ha jugat 6 consecutives, per tant, és evident que és un factor determinant, i veurem si Cleveland torna a estar a l'alçada. Serà complicat, però bé, ja hem vist que res és impossible.
Molt bé, doncs ho deixem aquí i ens tornem a escoltar la propera setmana, que ja serà la darrera, l'última d'aquesta tercera temporada del Bàsquet del Dia, i ja farem un resum absolut i total d'aquesta gran, gran temporada de la NBA, la 2015-2016, que es recordarà per molts rècords, per molts moments, es recordarà per sempre. Adri, una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
I abans d'acabar, dir-vos que el Bàsquet Manresa fitxa a un jugador de futur, Miquel Salvó, a la pivot, a partir de la temporada, això sí, 2017-2018, i el Barça guanya 4-5-4-7 al descans del partit. Ho deixem aquí, tornem dilluns. Bon Sant Joan.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.